Has de demanar que sigui
última
obrim,
cosa,
sisplau.
Jo diria, bueno, jo acumulava pobre els meus anuncis abans, però només, el tema de fer pinya, jo crec que la corresponsabilitat de tothom, i jo amb aquest missatge ja estic d'acord, i això vol dir sindicats, professors, però també vol dir pares, i per tant aquí també tots hem d'entendre que l'educació no només és un problema de l'educació, i després una reflexió més que... El Jordi parlava de pedagogia i ideologia, jo també diria politics and policies, no? Crec que les polítiques públiques sempre tenen un impacte que s'ha d'avaluar a llarg termini, i crec que això ens costa molt fer-ho, i sempre ho diem, que els partits, no?, molts cops gestionen només per 4 anys. Crec que hem d'avaluar a llarg termini, que hem de fer avaluació de les polítiques públiques, i per últim diria, ens hem passat ara 3 anys parlant de salut, i crec que el tema de salut és molt important, i la salut té moltes mancances, el sistema de salut segur que té moltes mancances, i més en salut primària, etcètera, etcètera, però a mi també em preocupa que molts cops posem el focus en salut, i si mirem la proporció de quan pujarà el pressupost en salut, i en canvi crec que de vegades ens descuidem encara una mica l'educació, i l'educació a totes les edats.
L'Eulàlia tenia crèdit d'abans, però vosaltres no. Susana, molt ràpid. Alguna conclusió que n'hagis extret d'aquesta entrevista?
Sí, jo trobo falta autocrítica sempre en tots els polítics quan hi ha una crisi. Trobo falta com a ciutadà, i ho trobo falta també com a mare de, que he tingut fills al sistema educatiu i conec gent que ja està. Autocrítica, no passa res. No passa res de reconèixer per part d'un gestor polític que s'han equivocat o que hi ha hagut errors. No passa res. De fet, això s'agraeix. I després, el que sí m'ha agradat, la música d'avaluar el sistema i avaluar les mesures. Crec que això és important. El que passa que això no dona resultats immediats, que és el que en aquest moment es necessita. I he trobat a faltar, ja acabo breument, tornar a la base. Tornar al que és bàsic en el sistema educatiu, que és escriure, llegir i les mates. Llavors, a partir d'aquí podem anar distorsionant el tema, però els resultats, a veure, cal confiar que en la propera PISA on les properes proves de competències, aquests resultats es reverteixin, els mals resultats. Però hem de recapacitar sobre si s'ha de tornar a la base que sosté el sistema educatiu des de sempre.
Jordi.
Jo remato tres coses que han quedat a mitges. S'ha dit, quan deia això, que segons que és polític, no és ideològic, quan s'ha parlat de la concertada sempre es diu en igualtat de condicions. Torno a les dades del departament, són dades 2021. Per alumnat vulnerable, escola pública 14,6, escola concertada 14. No hauria de justificar tantes diferències. Sisena hora acumulada en tota la primària és un any més, encara que no sigui de mates i de llengua, però decide estar a l'aula, de formar-se, de relacionar-se amb els altres, etc. I resulta que s'estan publicant escoles concertades quan les places de la concertada valen menys de la meitat d'una plaça pública. Això respon a ideologia. Benvinguda sigui l'avaluació del sistema si realment s'aplica amb igualtat de condicions per tots els tipus d'escola que hi ha en el nostre país.
Isabel, per acabar.
Res, jo només diria, sumar-me al que deia la Susana de l'autocrítica, i després jo crec que les solucions que són multisectorials no sempre han de satisfer tothom, i un polític ha de ser lo suficient valent quan té una crisi de saber que aquella solució que plantegi no té per què satisfer tothom si l'objectiu tu tens clar quin ha de ser. I jo crec que aquí ens falta a vegades polítics que no satisfacin a tothom però que tinguin el camí cap a on s'ha d'anar més clar i més contundent.
Les 10 i 3 minuts, crec que avui hem fet rècord, que ens hem passat de l'hora en què normalment actualitzem la informació. En fi, deixem aquí la tertúlia que avui hem fet amb la Susana Cuadrado, l'Àlia Soler, l'Isabel Lleuger i el Jordi Cominal. Gràcies a tots quatre.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Fins d'aquí a uns dies. Actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Anna Simó admet un error greu del seu departament a l'hora d'assenyalar una sobrerepresentació dels migrants en l'informe PISA. Educació va rectificar el dia següent, però en un primer moment va ser l'argument que es va donar per justificar els mals resultats de Catalunya, la cua d'Espanya en matemàtiques, ciències i comprensió lectora. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, la consellera Simó ha estat molt contundent reconeixent que van posar la pota.
És un error greu d'apreciació per part del Consell Superior d'Avaluació que la mostra estava mal feta. Clar, es podia haver dit que la mostra estava mal feta per molts motius. També doncs, perquè hi havia un biaix de gènere, un biaix de territori, un biaix de concertada o de pública, un biaix de... I es va dir que hi havia un biaix d'origen que no era correcte. No, és un error de gruix.
atribueix a la pandèmia, a la segregació escolar, a l'acollida i a la pobresa infantil part dels resultats, i per això defensa el pla que ha engegat el seu departament contra la segregació per revertir la situació.
Més enllà d'això, el Congrés dels Diputats que afronta demà la primera votació important de la llei d'amnistia.
Se n'aprovarà la tramitació urgent per tal de votar-la definitivament a finals d'any i enviar-la al Senat, on el PP ja ha dit que l'aturarà tant com pugui. Pedro Sánchez defensa les virtuts de l'amnistia i ha posat aquest exemple fa uns minuts en una entrevista a Telecinco. Diu que l'ocupació a Barcelona pel pont de la Puríssima va ser del 85%.
Habrán sido probablemente muchos españoles y españolas de otras regiones fuera de Cataluña las que han visitado Barcelona. En 2017, los niveles de ocupación en Barcelona eran del 45%. El apostar por la convivencia, por la superación de contiendas políticas desde el punto de vista político y no judicial, y dejar atrás todo lo sucedido, el trauma que representó el año 2017, trae consecuencias positivas.
A priori, el resultat de la votació de demà serà de 178 vots a favor, tot el bloc de l'investidura menys Coalició Canària, i 173 en contra, els de PP i Vox.
I Europa, que tornarà a debatre demà sobre l'oficialitat del català.
I el Consell d'Afers Generals de la Unió Europea tornarà a ajornar l'aprovació. Espanya encara no ha acabat de convèncer la resta de països i avui mateix ha modificat l'ordre del dia i ja no s'inclou la possibilitat de votació sobre l'oficialitat del català. Tot i les presses d'Espanya, que demà presidirà la reunió per últim cop, la resta de països s'ho prenen amb molta més calma. Per això, la Generalitat ja s'ha posat en contacte amb la següent presidència de torn de la Unió Europea, Bèlgica, perquè el tema es mantingui a l'agenda.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit. Ara.
Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Avui des de la distància, perquè fareu el Tu diràs en directe des de Girona, no?
Sí, avui no et saludo des de l'estudi de RAC1. Ara mateix sóc a la botiga oficial del Girona, a la Rambla de la ciutat de Girona, per fer avui aquest Tu diràs especial que hem muntat de forma express després del resultat d'ahir, d'aquesta victòria 2-4 contra el Barça, que situa el Girona líder amb 41 punts i ara mateix aspirant a tot, no? A la Lliga, a Europa i absolutament a tot. És una bogeria el que està fent el Girona i avui hem volgut venir aquí, al centre del futbol espanyol ara mateix, a l'epicentre del futbol espanyol, en l'equip revelació, per fer un programa especial amb un munt de convidats de Girona. També, evidentment, tindrem gent a l'estudi de Barcelona per parlar de la derrota del Barça i des de l'òptica blaugrana, i ens visitarà aquí a la botiga oficial del Girona en directe a partir de les 11 el president del Girona, el senyor Delfí Geli. Per tant, us esperem a partir de 11:15 en aquest Tu diràs especial que farem des de la ciutat de Girona.
Doncs molt atents també a aquest programa especial avui del Tu diràs des de Girona. Gràcies, Aleix, que vagi bé. Fins ara.
Adéu, fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
De moment no han de baixar les temperatures. Dimecres ja veurem, però demà...
Exacte, sí, tu ho has dit. Dimecres baixen, es normalitzen. Demà encara ambient suau al centre del dia, tret d'alguns sectors de la Catalunya central, Osona, altiplà central, àrees de la Segarra, del nord de l'Anoia, Pirineu, Prepirineu, aquí ambient més fred, però la resta, doncs, ens podem tornar a acostar o arribar als 20 graus, o com avui, en sectors de la costa, sobretot i el prelitoral del centre i sud del país, passar dels 20 graus. Després d'una matinada una mica menys freda, i només esperem algunes precipitacions al final del dia cap al nord de les comarques de Lleida amb una cota neu alta per sobre dels 2.000 metres. Ja la nit de dimarts i dimecres podran afectar altres zones interiors de la meitat nord de Catalunya.
Doncs aprofitem demà, que dimecres torna el fred i tocarà abrigar-se.
Això mateix.
Gràcies, Abel. Fins demà, que vagi
bé. Fins demà, bona nit.
Les 10 i 8 minuts, és tardíssim. Fem una pausa i de seguida arriba el No s'ha parlat prou d'avui.
RAC 1.
Com serà Barcelona l'any 2030?
Més sostenible.
Més verda.
Més amable.
Més justa.
Més innovadora.
Més equitativa.
Més connectada.
Vine a imaginar com serà la Barcelona del futur a les terceres jornades de l'Agenda 2030. Els dies 14 i 15 de desembre a Calalie. Inscriu-t'hi gratuïtament a barcelona.cat/jornades2030. Ajuntament de Barcelona.
No el despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials, perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre, a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
Aquest Nadal, veniu a la Pedrera.
Sabíeu que els residents a Catalunya teniu l'entrada a meitat de preu? És el moment de conèixer aquesta gran obra del geni Gaudí. Més de 4.500 metres quadrats visitables amb el terrat més famós de Barcelona.
A més, podràs visitar l'exposició Antonio López, una gran mostra monogràfica d'aquest gran artista espanyol del segle XX.
Descobreix més de 100 obres d'Antonio López a la Pedrera. Reserva la teva entrada a lapedrera.com.
Planificar una escapada a la natura i passar-te tota la tarda buscant wifi és surrealista. Brindem per aquelles contradiccions que ens fan únics. Bodegastrobat.com, el cava de l'Empordà.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Només hi ha una cosa capaç de superar el vertigen davant del que desconeixes. L'adrenalina que sents quan ho proves. Descobreix el Cupra Formentor híbrid endollable amb etiqueta zero per moure't lliurement. També amb entrega immediata per 300 euros al mes en MyRenting. Entrada 9.092 euros. Beneficia't del pla Moves. El que et fa por, et fa sentir. Xarxa Cupra de Catalunya.
Som a l'era de la intel·ligència artificial, una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides, i s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
3 minuts per un quart d'onze. Ha parlat prou d'aquest dilluns 11 de desembre amb la Clara Caraltó. Com estàs, Clara?
Molt bé.
Ha anat bé aquest pont?
Molt bé, sí.
Sí, es pot descansar.
Moltes correccions, jo estic fent qüestions, per tant, m'he de pont corregint.
Mira, portem tota la tertúlia parlant de l'informe PISA i dels resultats i de tot plegat. Vull dir que no incidirem en aquest àmbit, perquè segur que
ja,
podies comentar...
Ja se n'ha parlat prou.
Exacte, se n'ha parlat bastant. Pep, Antoni Roig, com estàs?
Bona
nit.
Molt bé.
T'ha anat bé el pont?
Molt bé.
Has fet moltes activitats?
He fet bastantes activitats, algunes d'elles una mica prohibides i que no et puc dir.
Doncs mira, no explicarem per la ràdio, millor que no fem promoció de segons quines activitats. Va, Clara, avui comences tu, de què no s'ha parlat prou?
A veure, faré una mica de pretext. S'acosten les festes, s'acosten perillosament les festes de Nadal.
Jo ja les veig aquí.
O sigui. ja hi som. Llavors, aquesta gent com jo, que sempre anem a última hora, passarem aquestes tardes corrent, buscant regals, comprant, fent cues a les botigues, gastant més diners del compte i pensant, l'any que ve ho faré millor, no em tornarà a passar. I s'acosta també aquell moment d'obrir regals que cada any són el mateix regal. La colònia, el pijama, les sabatilles, els mitjons... Per això penso que...
Han passat dos paraigües, em van tocar.
Ostres! Mira, jo no tinc bons paraigües, t'he de dir.
Ah, doncs si vols podem fer
una crida ara.
He tingut un déjà vu, però pot ser que un dia parléssim de qui dorm en pijama i qui no?
El dia que vas parlar del nòrdic, però si vas treure tu el tema...
Jo dormo un pijama i cada any em cau un pijama.
Cada any,
i
bueno,
estic molt content d'això.
Si el fa servir, doncs està bé.
Per això jo...
Aquest era el pretext.
Aquest era el pretext per anar al tema del qual no s'ha parlat prou, i són els centres comercials.
Uf.
Jo vull que avui parlem d'aquestes catedrals del consum, d'aquests llocs d'arquitectures desmesurades, on hi ha aglutinacions de botigues unes al costat de les altres, sense gaire ordre ni coherència, i sobretot que no falti un cinema gairebé buit i a la planta de baix un supermercat. Heu de saber que les galeries comercials tenen l'origen a l'Europa del segle XIX, que anaven adreçats a la classe alta, a una burgesia que s'havia enriquit amb la industrialització.
Tenien un altre aire, un altre estil.
Totalment. Però que els centres comercials, tal com els coneixem ara, tenen uns inicis més precisos i més propers, no? Que són a partir del 1950 als Estats Units, els coneguts malls, sí, malls, val? Mm-hmm. Que són el lloc on complir el somni americà de la classe mitjana, no? Llavors responen en aquest tipus comercial, no?, que s'adapta a les botigues, a les ciutats expansives, difuses, i als quals arribes amb vehicle privat. Primer punt del qual vull que parlem és estones perdudes als pàrquings del centre comercial perquè no trobes el teu cotxe.
Sí, perquè abans t'anava a dir, a banda de que a la planta baixa hi hagi un supermercat, al soterrani sempre hi ha molt d'espai per aparcar, i això de no trobar el cotxe és veritat,
és que terrible,
és un gratuït,
fixar en
gratuït.
Els cotxes, i en els números, en els colors, en els dibuixos.
Absolutament, perquè tu arribes al teu lloc i dius, val, jo estic segura que l'he deixat a la plaça 230, i tu arribes i a la plaça 230 no hi és el teu cotxe.
No, perquè era la plaça 230 verda.
Exacte, t'adones, ah no, és que estic a la taronja, però està el meu cotxe està al gros, no sé com he arribat fins aquí, no sé com arribar fins allà, no? Jo us he dit que això em va passar un 31 de desembre a l'Ànec Blau. O sigui, anar un 31 de desembre a un centre comercial és una idea bastant dolenta.
Però em preguntar què hi anaves a fer?
Sí, vaig anar al supermercat a comprar coses per un sopar. Si anar a un centre comercial és una idea pèssima, sí, no sé què passava, que era un festiu.
Estava obert, és un centre comercial que acostuma a estar obert.
Exacte, però anar al supermercat del centre comercial un 31 de desembre és com anar a una guerra. O sigui, estava tot arrasat, gent discutint-se per una capsa de torradetes. O sigui, era terrible. Clar, t'ho imagina't, arribo al pàrquing, no trobo el cotxe... 9 de la nit. O sigui, semblava un inici d'una pel·lícula terrible, Scream, alguna cosa d'aquestes terribles i ridícules. Els centres comercials són llocs que reprodueixen una certa urbanitat, no? Hi ha com carreronets, com placetes,
sí.
Però tot i això són llocs on no et pots orientar de cap manera, és l'objectiu, que no t'orientis, que passis 30 vegades per la mateixa botiga i t'acabis comprant
voltes i voltes.
Alguna cosa. Aquí, menció especial, si us plau, el centre comercial Les Arenes, és el que tinc més a prop de casa, és un malson. Tu estàs al pis 2, veus la botiga a la qual vols anar, al pis 3, llavors vols pujar. Resulta que totes les escales que et trobes només baixen. Quan arribes a dalt has donat voltes, o sigui, aquesta antiga plaça de toros és el pit.
No hi
anem
mai,
on
no hi anem mai.
Sí,
aneu-hi,
sí,
perquè no
troben res.
Són com miratges les botigues.
A més, a mi el fet que sigui rodó, no?
Sí,
desorienta. Fa que encara et desorientis molt més. Llavors surts d'una botiga i dius, però a veure, ara cap on està l'Avinguda Maria Cristina, on està la Gran Via, on està el Parc Joan Miró, perquè així et situes una mica.
Totalment. Evidentment, són llocs sense finestres i sense rellotges, perquè a dintre el temps no passi, són llocs còmodes, climatitzats, no? Espais privats.
La mateixa
privats.
Il·luminació sempre, no? És com no passa el temps.
Exacte, espais privats que semblen públics i són llocs capaços de crear-te totes les necessitats que tu no tenies abans d'entrar-hi, no? Tu arribes a un centre comercial perquè et vols comprar un cinturó perquè se t'ha trencat el cinturó i molt possiblement surts sense cinturó, però t'has comprat un conjunt de gorro i bufanda, spoiler, el gorro no te'l posaràs mai, una base de maquillatge cara que et maquilles 4 cops l'any, un pack de mitjons i una pastilla de sabó de la marca Lush d'ametlles australianes que has pagat el preu de, no sé, del que va pes i que has pagat el preu del caviar beluga o de la cocaïna, o sigui, és terrible el que t'arribes a gastar en un centre comercial, que són coses totalment innecessàries. O sigui, tu arribes i dius, jo vaig el que vaig, impossible. Et xuclen, et acabes comprant tot el que no vols.
També pots no anar-hi, eh?
Sí, és veritat, és així.
Perquè el Pep fa pinta de no anar-hi.
Jo hi vaig... bastant, i de fet tinc,
més del que sembla,
tinc
doncs.
Una petita tradició que és anar-hi no el 31 de desembre sinó el 28 de desembre, i especialment a un centre comercial concret que és el... com es diu? Ara no em surt el nom, el Parc Central
sort
de Tarragona.
Sempre,
el Parc Central de Tarragona és un centre comercial,
no hi ha,
sí,
no.
Sí,
però
sí,
per
sí.
Què?
Perquè és el que queda lleugerament més a prop de Vilafranca sense dirigir-se a Barcelona. Uh-huh. És a dir, està a 35 minuts de Vilafranca i és un parc central, bueno, hi ha moltíssims quillos i això m'agrada molt. És un parc central molt... Si tu has parlat de la guerra, allò és, són trinxeres de la Primera Guerra Mundial. I, no, m'agrada molt. I vaig sovint. Sí.
Deia que són catedrals del consum i també són temples de discussions entre mares i filles, no? Primer, la teva mare t'arrossega quan ets una nena perquè has crescut d'una nit per l'altra i de cop i volta fas un pam més i el xan del basc que estàs ensenyant els turmells, i al cap d'uns anys tu l'arrossegues a ella fins al vers que, si us plau, perquè necessito aquests pantalons tan baixos, aquest top tan curt i aquesta dessuadora tan ampla. I ella no entén aquesta moda, perquè les mares mai entenen les modes de les seves filles adolescents, i llavors són moments de discussions profundes, odis profunds, prometre't a tu mateixa que mai seràs com ella i, evidentment, de pensar que tot serà culpa de la teva mare, tots els mals que et passin, perquè
no t'ha volgut comprar. I et comença a passar que quan veus l'aparador del Bershka penses, ui,
aquí ja no toca això...
Encara en trobo el Bershka?
No. Per això dic, però quan veus l'aparador he dit, Pep, no m'has entès.
També són llocs on els homes, i vull dir els homes tradicionals, els que van ser pares als anys 90, un tipus d'home que mai va pensar que es parlaria de construcció de la masculinitat, han passat moltes hores asseguts a fora les botigues, mirant a l'infinit, mirant el mòbil, fent una mica de balanç de la vida viscuda, no? Fent un treball molt profund de paciència.
Que ja posen com uns sofàs, fins i tot, no? De dir, vinga, aquí t'hi estaràs estona amb televisió i tot, diu el nieto que n'hi ha. Sí, eh? Ja li ha tocat esperar-se, em sembla.
Com els sofàs, com els bancs que hi ha als museus, sabeu que algunes sales de museus
sí.
Hi ha bancs amb gent asseguda?
Sí.
Et passa el mateix als centres comercials i sempre hi ha gent asseguda. Sí?
Totalment així. Símbol de l'adolescència, sobretot de les que vam consumir nosaltres als anys 90, el centre comercial és on anaven totes les adolescents de les sèries que miràvem. Per tant, jo, que no m'he criat a Barcelona i que anava al centre comercial molt de tant en tant, quan hi anava amb les amigues era realment el moment de creure't que eres com la Brenda o la Caroline, no? Com aquestes adolescents rosses moníssimes cheerleaders que anaven tot el dia amb el seu cafè.
És el nostre moment de...
Totalment, no? O sigui, allò de dir, vinga, jo ara seré una mica com aquestes ídols que veiem a les sèries, val? Ja sabem que són espais que han perjudicat el petit comerç, però i així tu entres a alguns centres comercials i penses, mira, jo ara d'aquí no en sortiria. Per exemple, l'Illa Diagonal. Tu vas tirant, vas caminant, arribes a la FNAC, és un lloc que és cuqui, és mono, botiguetes de fusteta, plantetes...
Va, és un centre comercial una mica diferent, si ara no posarem altres, no compararem amb d'altres, però potser és una mica més agradable, no?, perquè té sortides a l'exterior, vas veient la llum natural de tant en tant... I en canvi, fa que no amb el cap,
no
eh? No, estic pensant... Sí, és veritat, no m'ho havia plantejat mai així, és veritat. Sí, pots, hi ha vida exterior
sí,
dins
propera,
l'interior.
Propera,
sí,
no?
Sí.
I en canvi n'hi ha d'altres...
No és un búnquer.
En canvi n'hi ha d'altres on penses, ostres, jo si entro aquí o no surto, en sortiré completament deprimit, no? Per exemple, l'Icària de la Barceloneta o un que hi ha a Viladecans, que ja està al costat de l'estació de tren, quilòmetres de rajoles brillants i, sobretot, molts locals buits i alguns locals d'aquests amb boles de colors perquè els nens celebrin les seves festes d'aniversari. Que dius, qui vol celebrar la seva festa d'aniversari aquí? No
el,
són llocs...
el de l'Icària és molt depriment.
És que a més la meitat de locals estan tancats, cada cop penses, ostres...
Va, prou de dir noms, eh? Que a veure si encara...
Ai.
No hem parat, és veritat.
És veritat.
Total, que els centres comercials són aquests no llocs que deia el Marc Auger, no? Els aeroports, les àrees de servei, aquests llocs que tot i que imiten una certa urbanitat, són llocs on no hi ha interacció, o sigui, són llocs que el que fan és portar-te un anonimat absolut, no? És com si tothom estés allà, tipus Show de Truman, saps? O sigui, sí. Com si fossin un decorat. Només per acabar ja, molt ràpid, tres ficcions en què els centres comercials han sigut molt importants. Stranger Things, tercera temporada, tot passa en un centre comercial que, a més a més, rosa, que, a més, existeix. Més de la nostra època, Avril Lavigne, Complicated, vosaltres on recordeu? Ella es va mostrar al món com una gamberra que ho destruïa tot. Els centres comercials, meravellosa, The Last of Us, heu vist aquesta sèrie?
Sí.
Estem entre les dues adolescents en aquest món postapocalíptic i el
centre comercial... No acaba bé.
Símbol d'aquesta modernitat d'aquest món perdut. Lloc d'oportunitats, lloc d'oportunitats de separar-te, també. Us he de dir que els centres comercials com Ikea, o sigui, poden realment posar a prova la fermesa d'una parella, és així. Jo normalment hi vaig sola perquè cito literal, la meva parella pensa que els centres comercials són sucursals de l'infern a la Terra. Per tant, ell no hi posa els peus.
Doncs ens ha quedat clar. Jo crec que si penseu això sobre els centres comercials, doncs la solució, no com fa la Clara, és no anar-hi. Vull dir que tenen aquestes coses i la gent que li, hi ha gent que li agrada anar a passar tot el dia als centres comercials.
No, és un lloc on ha passat el temps. Els adolescents hi van a passar l'estona.
Que hi ha de tots?
Sí.
Home, molt de la nostra adolescència.
Absolutament.
En fi, ens queden 6 minuts per 2 quarts. Què, Pep? De què no s'ha parlat prou?
Doncs...
Estàs patint ara, eh?
No,
decidint realment de què no s'ha parlat prou.
Crec que avui torno a fer un no s'ha parlat prou una mica crític, com el primer dia. Crec que no s'ha parlat prou de la quantitat d'anuncis que ens mengem a les sales de cinema quan anem a veure una pel·lícula.
Totalment.
Jo crec que va a sales, va a cadenes, diguéssim. Jo, per exemple, durant molts anys vaig ser un assidu als cinemes Texas, que ara han tornat a obrir com a Espai Texas,
sí, sí.
Però quan eren cinemes Texas sense més, recordo que m'agradava molt anar-hi a veure pel·lícules perquè els anuncis que feien eren anuncis de quilòmetre zero. Uh-huh. I eren anuncis que, per exemple, eren el restaurant literalment del costat. I eren uns anuncis, jo que m'he dedicat una mica al món de la publicitat audiovisual, eren anuncis de pressupost baixíssim,
sí.
Però no molestaven, perquè fins i tot, bueno, em curiosien, aviam aquesta ferreteria o aviam aquesta perruqueria canina de la cantonada com ha fet. Clar, d'allò que jo veia als cinemes Texas, l'altre dia vaig anar a veure Napoleó, no sé si l'heu vist.
No, tampoc no em crida molt l'atenció.
No teniu ganes,
ja t'ho dic ara.
Bé, doncs, jo anava a veure Napoleó lleugerament espantat pel metratge tan llarg, com diu el Pàmies quan parla el programa del Clapés, hi ha pel·lícules que són, bueno, que et fan anar al lavabo abans de la peli i durant la peli, i jo tenia por d'això.
És una de les més grans pors, de dir, sí. Encara que no hagis d'anar al lavabo, vés-hi abans que comenci la pel·lícula, perquè si no et passes una hora patint.
Cinema prostàtic, en dic jo. I bé, vaig arribar-hi, la sessió era 7:45 del vespre, una hora ideal per comprar crispetes, perquè...
Ja sopes, gairebé.
Clar, exacte. Entro, havent anat al lavabo, pensant, bé, m'esperen 2:23, aguanta bufeta, i em van cascar 16 minuts d'anuncis.
Però això, no... La teva bufeta no havia calculat
clar,
bé, eh?
Clar, clar, i
estava
això
minuts.
Això em va generar bueno, aquesta ansietat que ara deies que tenia. No, no la tenia ara, la tenia aquell dia. I el pitjor és que no eren... Dels 16 minuts, diria que 13 van ser anuncis comercials i que no eren d'altres tràilers. Que a vegades et posen tràilers i et dius, bé...
O sigui, estem parlant 16 minuts d'anuncis i 3 hores de pel·lícula. Més de 3 hores.
Sí, no, 2:23,
no? 2:23.
Ah, 2:23,
perdó. Però vaja, que déu-n'hi-do.
Sí.
Clar, aquells 16 minuts...
El moment tràilers és molt bo. A mi sempre em passa que llavors penso, ostres, és més bo el tràiler que acabes de veure que la que has triat tornar a veure.
Si és de pel·li, però el problema és que em vaig menjar tràilers de cotxes, de colònies i... Em va impactar bastant molts tràilers de ministeris del govern espanyol. Ah. És a dir, tràilers d'anuncis públics, diguéssim. Aviam, ja ho he dit, a mi m'agrada la publicitat i a mi veure anuncis no m'avorreix. El que em fot és que me'ls fotin a l'hora que m'havien dit que començava la pel·lícula.
Mira, això, a veure, segons com es pot agrair. Jo he anat al cinema 2 vegades durant aquest pont i una pensava que arribava molt tard. Saps allò que comences... gairebé a córrer pel carrer, que dius, vinga, no vull arribar tard, no?
Sí.
I res, ja tenia les entrades comprades, arribes, i arribes allà esbufegant, no?, que t'ho treus tot, intenta veure on ho deixes ara...
A les fosques?
Aquesta gent que arriba tard al cine, una mica de rabieta, que llavors volen ser, hauran de passar...
Amb una llanterna del mòbil,
allà... No, perquè més, com que les havia comprat per internet, havia comprat les del passadís, per no haver de molestar ningú, vull dir que...
Ben previst.
No vaig haver de fer servir la llanterna, vull dir que vaig arribar encara en temps reglamentari, però sí una mica que dius, ui, que falta un minut per començar. Llavors, és això, un quart d'hora d'anuncis. Dius, no calia que hagués anat tan ràpid pel carrer, no calia que hagués arribat esbufegant, no caldria que ara estigués aquí suant, que fins que no tornes a agafar la temperatura normal, doncs passen uns minuts.
Jo faig una crida aquí a les persones que ens estiguin escoltant, que gestionin sales de cinema. Crec, sincerament, i ho dic molt seriosament, crec que s'hauria d'anunciar a les seves pàgines web que cada pel·lícula tindrà un temps d'anuncis. Crec que s'hauria d'anunciar, perquè, vaja, jo no recordo anys enrere que fos tan evident el que està passant ara.
No, bàsicament perquè així ja podries calcular, no?, de dir, doncs puc arribar 10 minuts més tard, no passa res.
Sí, i que les entrades tampoc és que siguin molt econòmiques, i sobretot, a mi el que més em dol, i ara em poso una mica romàntic, si em permeteu, però no us passa que quan aneu al cinema hi ha com una mena d'il·lusió pels inicis? A mi em passa, si més no. O sigui, jo tenia moltes ganes de veure Napoleó i tenia
ja
moltes ganes de començar Napoleó.
No, perquè sí, llavors, sí. Mira, a mi em passa...
I comences putejat. Sí,
a mi em passa una cosa. Van passant tràilers o anuncis, no? I dius, això que comença ja és la pel·lícula o no?
Clar.
He d'estar atent o no? I dius, no, encara no. I hi ha vegades que m'ha passat com 10 segons a pensar-me que allò és la pel·lícula.
No, és que ho fan una mica trampós. Totalment d'acord.
A la peli hi havia una nena lleugerament petita, bueno, petita, entre jove i petita, no, devia tenir 12 anys, no sé com dir-ne, i li va passar això 2 vegades, li va dir, papa, ¿ya ha empezado? I el pare, no.
Crec que no.
El següent anunci, papa,
¿Esto es Napoleón? No, creo que no. I jo estava escoltant-ho i allà va ser on vaig dir, el proper dia que vagi amb la Ballonesta li casco aquest tema, perquè, no, de veritat, és una denúncia pública, la faig ben públicament
aquí. No, està ben vist.
Amb aquest altaveu que se m'ha donat, perquè crec que fastigueja molt i crec que trenca la màgia d'un moment cinematogràficament preciós, que és el moment de l'inici de la pel·lícula, on l'expectació és altíssima i tants anuncis et maten absolutament aquell frenesí tan bonic que té el món del cine, a part de el que deia, el patiment de la bufeta que bé, també.
Jo he vist baralles compte. Fins i tot, ara que deies això per arribar tard, he vist baralles en el moment dels anuncis d'algú que estigui mirant, d'algú que està mirant el telèfon mòbil mentre fan els anuncis i de barallar-se al cinema en una sessió més matinal, que ja m'explicaràs tu. Barallar-se, sisplau, que deixés de mirar el mòbil mentre feien els anuncis.
Ja, ui, trobo que és
un altre, és un altre nivell.
I hi havia abans aquelles pràctiques publicitàries il·legals? Posaven Coca-Cola un frame i tu recordeu això?
T'agafava la set. Va, que ho hem de deixar aquí. Pep, Clara, moltíssimes gràcies.
A
fins d'aquí uns dies, que vagi bé.
Adéu.